Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Dilluns 29 de gener, darrer esport en marxa d'aquest mes de gener. Començarem parlant d'un partit on el DSB Club Voleibol Sant Cugat va fer història. Ens referim a les semifinals. Va perdre 2-3 davant la Barca Menorca. Semifinals de la competició del CAU disputada a Sevilla. Ja han fet història perquè van trencar la barrera als quarts de final. Divendres derrotaven a l'Aro Rioja Volley per 3-16-1 i després a semifinals es van trobar el totpoderós Menorca. Van competir, van patir, van lluitar i van estar a punt d'arribar a la final. Finalment, el Gran Canari ha estat campió derrotant les marroquines per 3-16-1. El que ningú pot dubtar és que aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat ha fet història. Amb un pressupost al més baix de la Lliga Iberdrola s'ha plantat a semifinals i de ben segur que tant les jugadores com el tècnic com el club estan satisfets d'una participació històrica. I també s'ha quedat a les portes del campionat d'Espanya d'hoquei sala. El júnior va caure ahir i ho va fer en els darrers segons de partit. Tot i així, un equip jove i que sempre continua endavant ha demostrat per què a la lliga regular d'hoquei herba és tercer i per què és un dels grans dominadors de l'hoquei sala estatal. Es van quedar a un pas, a una porta d'arribar al campionat d'Espanya, de guanyar aquest títol i de pas accedir a l'europeu. I també volem parlar d'un altre equip, l'Handbol Sant Cugat, cinquena victòria consecutiva, i demà dimarts juga a la pista al Sant Vicenç dels Horts amb la intenció de guanyar i de col·locar-se segon en solitari i a només 3 punts del líder, la Roca. Per tant, dinàmica i inèrcia bona de l'equip de Dani Ariño. Jo heu escoltat un menú farcit de bones intencions i, sobretot, de protagonistes. Avui ens acompanyarà dos cracs de l'hoquei, herba, el Bruno Font, que aquest diumenge marxa cap a l'Índia a jugar amb la selecció espanyola absoluta, la Pro League, i el màxim golejador, també, de l'hoquei Lliga Plata Nord. El capità del Solideo Patiu i Club Sant Cugat, Pau Gilabert, 20 gols, regna en la taula de màxims golejadors i, a més, cinquena victòria consecutiva de l'equip santcugatenc, que es troba ja a només 6 punts del segon classificat. Comencem aquest Esport en marxa. Mantindrem la jornada, la posem en ordre a nivell de números i en qui millor que amb la companyia del nostre company Martí González. Martí, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Rugby Sant Cugat masculí 41, Màlaga 29.
Remuntada a la segona meitat per iniciar amb bon peu la fase d'ascens de la divisió d'honor.
En futbol, Joanenc 0, Sant Cugat masculí 0.
Els santcugatencs inicien la segona volta amb empat i es troben 3 punts per damunt de la zona de descens.
Més futbol, Reus 1, Sant Cugat femení 0.
Les barbellinegres tornen de Reus sense puntuar i ocupen la cinquena posició.
En futbol sala, Olímpic Floresta 5, Mataró 3.
Cinquè triomf consecutiu dels florestans que es consoliden a la tercera plaça.
Vallirana 3, futbol sala Sant Cugat femení 3.
Les de Manel Muñoz encadenen 4 jornades sense perdre i són cinquenes.
En vol Sant Cugat 29, Sant Quirze 25.
Els de Dani Ariño són segons i juguen aquest dimarts un partit a Sant Vicenç dels Horts per consolidar aquesta plaça.
Sant Feliu 3, Patiu i Club Sant Cugat masculí 7.
Setena jornada sense perdre dels santcugatencs que es troben a 6 punts de la promoció d'ascens.
I finalment, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 77, Jack Sants 80.
Els de Gavi Payet cauen amb el líder en el darrer sospir.
Comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant d'un cap de setmana que ha estat atapeït de partits, com sempre, però també de grans esdeveniments. Un gran esdeveniment es disputava lluny d'aquí, concretament a Sevilla, al pavelló Dos Hermanes, on el DSB Club Voleibol Sant Cugat ha fet història. I és que l'equip de Rafa Ruiz trencava la barrera als quarts de final, tercera participació consecutiva, i divendres superàvem amb certa facilitat i amb certa comoditat a l'Aro Rioja Volley per 3-16-1, i després dissabte arribava el torn de jugar per primera vegada de la seva història les semifinals a la competició del CAU. I van caure de manera, doncs, ajustada, 3-16-2, l'equip santcoatenc, que es va refer del 2-0 i fins i tot va tenir opcions en el tie-break de classificar-se per la Copa de la Reina. Un resum d'aquesta participació del vòlei Sant Cuat amb la companyia del nostre company César Martínez. César, molt bon dia.
El DSB Club Voleibol Sant Cuat ha tornat a casa després d'una participació històrica a la Copa de la Reina disputada a Dos Hermanas, Sevilla. L'equip dirigit per Rafa Ruiz marxava al municipi andalús amb un somni: trencar per primera vegada la barrera de quarts de final. Dit i fet, com diu també el dit, a la tercera és la bona i les santcuatencas es van imposar l'Aro Rioja en els quarts de final per 3-1. Tot i això, les de Sant Cuat volien més, volien tocar la copa i arribar a la final, però davant, a unes semifinals infarts, es van trobar la Barca Menorca. Les santcuatencas van plantar cara en tot moment davant el conjunt menorquí, però es van veure superades per un equip balear més experimentat en el tie-break. Gran voleibol a Dos Hermanas, i és que les menorquines, dirigides per Beb Llorenç, s'havien situat 2-0 al marcador. L'esperit de lluita i superació que tant caracteritza l'equip de Sant Cuat es va fer present sobre la pista per igualar un partit que ja ha passat a la història d'un club que vol seguir mirant amunt. Així que, després d'aquesta tercera participació a la competició del CAO, el DSB Club Voleibol Sant Cuat ja posa la mirada a la Lliga Iberdrola. Terceres classificades volen continuar fent història, aquest cop a la competició de la regularitat. La pròxima setmana, les santcuatenques tornaran a Dos Hermanas per enfrontar-se al Cajasol. Ja serà d'aquí a dues setmanes quan les de Rafa Ruiz tornaran a jugar al pavelló de Valldorets contra la Barca Menorca, amb ànims de revenja després de la Copa i amb un públic santcuatenc que ben segur les rebrà amb un homenatge per la fita aconseguida aquest cap de setmana a terres andaluses.
Ja hem donat un cop d'ull, sens dubte, el que ha estat l'acte o l'esdeveniment esportiu amb representació santcuatenca més destacat, aquesta Copa de la Reina, però també us hem d'explicar que ahir el conjunt del júnior, el primer equip masculí dels dos que participaven en aquest campionat d'Espanya que s'ha disputat a Màlaga, es va quedar amb la mel als llavis, és que va caure derrotat a falta de 10 segons en la final del campionat d'Espanya d'hoquei sala. Per parlar d'aquesta participació, però també per parlar d'hoquei herba i de la gran notícia, i és que Bruno Font va convocat amb la selecció espanyola absoluta per disputar la Pro League, una lliga tancada entre les millors seleccions del món, i en aquest cas, una jornada d'aquestes serà a la Índia a partir de la setmana vinent. Bruno Font, benvingut a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies, Joan.
Bé, explica'ns, ahir no vas poder participar amb el júnior en aquesta final del campió d'Espanya d'hoquei sala, havies de descansar, estar preparat per aquesta Pro League, però quina llàstima, no?
Sí, és així. No vaig poder ser-hi, però els vaig seguir des de casa i realment tenen un molt bon equip i van estar a punt de fer-ho realitat, però bueno, per poc, per uns quants segons, va ser que no.
Es pateix molt des de fora?
Sí, més jo diria que més que jugant, perquè quan estàs dins estàs més tranquil, pots controlar les coses i fora no pots controlar res i això passa factura, sí.
Una competició d'hoquei sala, la setmana passada es va disputar aquí la fase prèvia, el PAF 3 de Sant Cuat, que s'ha donat un impuls molt gran al júnior des de fa 2-3 temporades i també és un al·licient, no?
Sí, no, al final el que ha passat és que des de petits pues, hem jugat molt bé a sala, a juvenils, per exemple, hem guanyat molts campionats i hem jugat molt bé des de petits i des que va vindre el Fede, que és l'entrenador del primer equip de sala i també de l'equip nacional, pues, el que ha passat és que s'ha promogut una mica el hockey sala i el que ha passat és, pues, mira, dos equips a una Final Six d'hoquei sala. Llavors, doncs, pues, ara està dins del club molt integrat, el hoquei sala, i cada any doncs, volem arribar on puguem.
Com reps aquesta notícia, ara parlem de tu a nivell personal, d'anar amb la selecció espanyola absoluta, de disputar aquesta Pro League, amb una selecció, hem de dir-ho, que ja està classificada pels Jocs Olímpics de París. Suposo que molta il·lusió i amb moltes ganes, no?
Sí, exacte. Al final és un regal i tot això, tot el que es pugui fer són experiències molt xules. Al final és anar-te'n a la Índia, un país molt diferent al nostre, i poder jugar ja a la màxima competició contra els millors equips i les millors seleccions, doncs és perfecte.
A nivell de creixement, què creus que et pot aportar jugar i competir contra aquestes seleccions i també amb els millors jugadors de l'estat espanyol.
Bueno, el que passa també és que quan jugues amb les seleccions bones contra ells, amb els teus jugadors, els millors jugadors d'Espanya, doncs et fa créixer moltíssim, perquè només entrenant i ja jugant contra gent que sempre has vist a la tele i que sempre l'has vist com ídols, doncs el que et fa és créixer moltíssim, créixer físicament, créixer tècnicament i mentalment preparat per tot.
Tens 19 anys, tot i que amb la selecció espanyola absoluta ja m'havies comentat que havies estat fins i tot a punt d'anar a l'europeu, però no vas poder anar-hi, no?
Sí, vaig estar a reserva aquest estiu a l'europeu de Mönchengladbach d'Alemanya, sí, sí.
I ara sembla ser doncs, que ja tindràs aquesta oportunitat tan anhelada, no?, en competició ja internacional.
Sí, 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 tinc moltes ganes realment perquè són això, partits contra seleccions top i res, moltes ganes de jugar aquí, a més a la Índia, a un camp gegant amb molta gent. I és el moment perfecte per jugar i per disfrutar.
Els Jocs Olímpics de París estan a l'horitzó. Creus que depèn molt la teva actuació perquè s'arribés a completar aquest somni entre els 16 escollits? O creus que per la teva joventut ara mateix no toca o és difícil?
Bueno, al final l'entrenador confia molt en els seus jugadors i li és igual si són molt joves o molt grans. Al final també és una cosa més de com ets un com a jugador i encara que tinguis, potser pots tenir 15 anys però estar preparat per jugar a uns Jocs Olímpics i jo crec que va relacionat més amb això, de si estàs preparat o no i més que si fas un molt bon partit quan vagis a la Índia és més pues, demostrar que estàs preparat que fer un molt bon partit.
Tu estàs?
Bueno, jo vull estar-ho i bueno, ja es veurà.
Parlem del júnior, del primer equip masculí. Fa anys i panys que l'equip intenta classificar-se per aquesta Final Four. Els quatre primers classificats ja ho saben, disputen aquesta competició final. Ara mateix sou tercers. On situes o on creus que hi ha hagut aquest canvi de mentalitat de xip perquè l'equip estigui tercer i perquè tingui opcions reals de ser-hi?
Bueno, jo crec que l'any passat va ser un cop dur. Bueno, més que cop dur va ser una lliçó de que vam jugar molt bé la primera volta i al principi de la segona vam perdre contra equips que tocaria guanyar i al final vam acabar l'última jornada pensant si haguéssim guanyat un partit d'aquests i haguéssim estat dins i vam estar a un punt d'entrar-hi. Llavors, sabent això i sabent que cada any tenim ganes d'entrar a la Final Four, doncs jo crec que aquest any hem fet un molt bon inici, estem tercers i tenim ganes de més i bueno, ho hem de demostrar aquesta segona volta.
Dimecres hi ha el sorteig de la Copa del Rei, també, per què no? No,
una competició molt xula que és un cap de setmana que vas, que t'ho jugues tot i res, vol dir, hi ha moltes ganes aquest any, l'any passat vam quedar-nos a quarts i estem segurs que aquest any ho donarem tot per intentar guanyar.
Per acabar, tu ets un jugador de tota la vida del júnior, des dels 3 anys, en tens 19, has mamat i has inculcat aquests valors de l'hoquei herba. T'imaginaves que algun dia el masculí podria jugar la Final Four, que el femení guanyaria una lliga i disputaria l'EHL i que pràcticament els dos equips masculí i femení esteu allà dalt de tot?
Bueno, jo ho he viscut una mica de més petit. Vaig veure la primera Final Four masculina, que també jugava la femenina, i moments així, doncs, realment dones tot, perquè estàs tot el dia al club on es faci la Final Four i dones tot pel teu equip animant, i jo crec que és perfecte poder que els dos equips, que els dos primers equips del júnior puguin jugar i ojalà puguem guanyar els dos.
Molt bé, doncs, Bruno Font, moltes gràcies per aquesta visita. 19 anys, tens les coses molt clares i això sempre és important en el món de l'esport. Et desitgem tota la sort del món en aquesta disputa de la Pro League a l'Índia a partir de la setmana vinent i després a tornar amb piles recarregades perquè hi ha Copa del Rei, hi ha Lliga Iberdrola, per tant, Divisió d'Honor, o sigui que a treballar i a gaudir d'aquest viatge.
Moltes gràcies, Joan.
Doncs aquest era Bruno Font i no deixem l'estic perquè hem parlat d'hoquei herba i parlem ara d'hoquei patins, d'un equip que va començar molt malament la Lliga i que ha canviat radicalment la dinàmica i la inèrcia. Parlem del Solideo Patiu que inclús en quant masculí i ens acompanya el capità i, com sempre, està casat amb el gol. És el màxim golejador també de l'hoquei Lliga Plata Nord amb 20 dianes, és el Pau Gilabert. Pau, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quin canvi, no? de l'inici ara?
Bueno, a veure, també era previsible, no? Començàvem un projecte totalment nou amb un equip renovat, entrenador nou, doncs també necessitàvem una mica el nostre període d'adaptació que crec que hi ha arribat.
D'aquest canvi d'inici, on creus que hi ha hagut la principal diferència? En treball defensiu, ofensiu, on es pot buscar aquesta millora que s'ha vist?
Bueno, és difícil, no?, saber quina ha sigut exactament la tecla que ha fet aquest canvi, però sí que és cert que també vam començar amb un calendari complicat, amb equips molt forts i fora de casa, i realment estàvem competint bé, no? Però és cert que no estàvem traient punts i això mentalment també era complicat, no? Perquè no sé si era a la jornada número 5 o 6 que ja portàvem un bon tros de lliga i estàvem en descens, no? Després, doncs, bueno, recordo que vam aconseguir dos empats consecutius i després ja va venir la victòria contra el Manlleu, que crec que va ser molt clau perquè després ja ens va permetre agafar una bona dinàmica.
Molts canvis a la plantilla. Tu ets dels pocs que s'ha quedat compromès amb el club i amb el projecte, no?
Bueno, ja sempre he estat molt a gust aquí a Sant Cugat i estic molt, molt agraït a tothom, no? Llavors, bueno, de moment jo sempre estic compromès amb el club i bueno, a anar tirant i anar passant-ho bé també.
20 gols, empatat a punts amb Rafael Torres al capdavant de la classificació de golejadors. No et canses de fer gols, mai es cansa un, però sempre regnant la taula de golejadors. Hi ha algun secret o no? I no val que em diguis l'últim cop, que és treball col·lectiu.
No sé, secret no sé quin n'hi ha al final. Jo he fet gols sempre des de petit. I bé, la veritat és que no sé què dir-te en aquest sentit, no? Perquè és allò que dius, bueno, que xutes i la pilota entra, no hi ha gaire més, però bueno, també és cert que aquesta temporada, entre els quatre primers partits, no vaig marcar ni un gol.
I ara has dit, a l'últim quatre.
I tampoc passava res, vull dir, ara està entrant i això, bueno, forma part d'etapes de la temporada.
És agosarat pensar que esteu a 6 punts del Vic i que és fins i tot possible arribar a aquesta plaça?
Sí, sí, no, a veure, el nostre objectiu inicial estava clar que era la permanència, però igual que ho vaig dir en una entrevista, també no sé si era amb vosaltres, nosaltres el que hem de mirar és de veure fins on podem arribar, no? I a veure si a final de temporada podem estar lluitant per alguna cosa que sigui més gran, no? Jo crec que el que hem de fer és anar partit a partit i, evidentment, tenim qualitat per guanyar qualsevol equip de la Lliga i ja veurem, no? Ara sí que ja comencem a treure el cap per dalt i, evidentment, doncs, que ja anem a mirar a veure si podem fer alguna coseta més, no? Però d'aquí a pensar que pugem a l'Hockey Lliga, doncs, bueno, poc a poc.
Poc a poc. I el pròxim partit rebeu el Vendrell, que és tercer amb 22 punts. Vosaltres en teniu 21, per tant, una pedra de toc important aquest dissabte a 8:45 del vespre al Pas 2 de la Rambla Celler. Pau Gilabert, capità del Solideo Patiu i Club Sant Cugat. Moltes gràcies per atendre'ns, molta sort i a gaudir d'aquesta temporada.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Mes de gener, mes d'hivern, tot i que molta gent pensarà que el temps d'aquests dies no és massa pensat en aquesta estació de l'any. Però nosaltres, avui, en aquest esport en marxa, volem donar un cop d'ull a un esport que últimament doncs, no ens ha apropat massa esportistes de casa nostra. Però hem de dir que tenim una jove de 16 anys que ha fet el salt al professionalisme. Ella és de Sant Cugat, competeix amb el club Esquí Jaca i des de juny de 2023 està en un centre del rendiment esportiu, concretament doncs, a Jaca. Ella és la Jana Borda. Jana, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, explica'ns una miqueta que des dels 3 anys esquies fins als 8 i als 8 comences a competir i ara professionalment des dels 12 anys ja en tens 16. Com s'aconsegueix tot això en un esport d'aquest tipus?
Bueno, doncs vaig començar a esquiar als 3 anys perquè els meus pares, bueno, pues, és un esport que els ha agradat sempre i van veure que, bueno, doncs, que a mi m'agradava i que tenia ganes de seguir endavant. Llavors, als 8 anys, res, em van ficar en un club de competició i vaig començar a entrenar cada dia i, pues, no sé, em va començar a anar bé a partir dels 12 anys, aproximadament. I, bueno, pues, a base de molt treball i de molta dedicació, pues, vaig aconseguir entrar en un centre d'alt rendiment i fins a dia d'avui.
Explicar que els teus èxits doncs, ja hi són. Competeixes a la categoria U16. A partir de l'any vinent ja competiries a nivell absolut, però de moment, per exemple, a Andorra, en una competició internacional, vas quedar campiona del gegant i top 5 en la modalitat de slàlom. Ens agradaria que ens expliques una miqueta quines diferències hi ha entre gegant, slàlom i supergegant. Ho dic perquè no tothom té aquestes nocions de l'esquí.
Bueno, doncs, bàsicament, la diferència entre les tres modalitats és la velocitat. En slàlom, doncs, ens marcarien un traçat, bàsicament, que seria, pues, amb distàncies més reduïdes i que, per tant, pues, la teva velocitat seria més lenta i a mesura que anem augmentant a gegant o a supergegant, pues, aquest traçat, les portes, pues, estan més separades i provoca que agafis més velocitat.
I com és el teu dia a dia? Perquè, clar, estàs en un centre del rendiment esportiu de desembre a abril, a nivell d'estudis, a nivell d'entrenament. Com viu una noia de 16 anys aquesta aventura?
Bueno, doncs, durant tota la temporada d'hivern, des de desembre fins a abril, em canvio d'escola i vaig a un col·le Haka i allà, doncs, estic interna, doncs, amb més companys que també esquien i, bàsicament, seguim un horari del qual, doncs, tot el matí, des de 9 a 2.40, esquiem, dinem i pues, entrenem en general. I a partir de les 2.40 fem classe fins les 6 de la tarda. Després tenim pues, hores d'estudi o hores lliures pues, perquè cadascú pues, es pugui adaptar de la millor manera. I després del cap de setmana doncs, o lliure o entrenem amb cadascú pues, amb les seves estructures esportives.
No sé si ets conscient que això és una inversió de temps per arribar a aconseguir quina fita seria per tu el teu somni.
Bueno, doncs el meu somni pues, seria pues, poder arribar a córrer unes olimpiades i arribar pues, als campionats del món i, pues, i aquest que ja pues, poder aconseguir un bon resultat.
I per acabar, deixa'm que pregunti sobre aquest canvi climàtic, sobre aquesta falta de neu. Clar, sabem que també es pot crear circuits de neu artificial, però us preocupa als esquiadors com està tot aquest tema?
Sí, la veritat és que sí, que sobretot aquesta temporada s'està notant molt aquestes pujades de temperatura, no neva tant com els altres anys, i bueno, pues, sí que és veritat que les condicions pues, són molt més difícils.
Molt bé, doncs, Anna Borda, amb 16 anys, déu-n'hi-do, que bé que parles i segurament que esquiaràs molt millor perquè has deixat constància en diferents campionats internacionals. Et desitgem molta sort. Ja hem conegut aquesta jove esportista de 16 anys. Que vagi tot molt bé per Haka i res, quan tornis cap a l'abril, a veure si un dia ens pots visitar aquí al programa L'Esport en Marxa. Que vagi molt bé i gràcies per la teva atenció.
Moltes gràcies.
Avui també l'esport femení doncs, és notícia. Ja hem parlat d'una esquiadora, la Jana Borda, 16 anys. Però ara parlem d'esport amateur i podríem dir que s'aproxima a categoria doncs, de veterans, però la nostra propera protagonista és atleta, fa triatló, fa duatló, té 49 anys, ha estat molts anys en el món del ciclisme i és l'Estela Peris. Estela, molt bon dia. Bé, anem a parlar una miqueta d'aquest 2024, on has començat la temporada de duatlons i que t'han de servir per la temporada de triatlons. Es va disputar el campionat de Catalunya de duatló i la veritat és que amb bons resultats. Explica'ns una miqueta què és el duatló i en què consisteix.
Vale. Pues mira, començant temporada, es va començar la setmana passada i es va disputar el campionat de Catalunya al circuit de Montmeló. en la distància sprint, que l'sprint és, són 5 quilòmetres. Comencem amb 5 quilòmetres corrents, després seguidament es fan 20 quilòmetres en bicicleta i finalment acabem amb 2 quilòmetres i mig també de cursa a peu. Llavors, bueno, participem totes les categories, de, bueno, separen homes i dones, llavors les dones participen totes les categories, des de les professionals fins a les veteranes o aficionades, i bueno, i sortim tot el grup junt, vale? Bueno, una mica pues, la cursa va ser molt ràpida, la cursa a peu, perquè vam disputar amb els primers 5 quilòmetres. ¿Vale? Jo vaig estar amb un grupet de corredores, vam arribar juntes, després es fa la transició, el canvi de la cursa a la bicicleta, i també vam fer un grupet de 5 o 6 corredores, ¿vale? Que anaven fent relleus, i després ja al final, a l'arribar a l'últim tram, pues fèiem una altra vegada de transició, que és el canvi de la bicicleta al córrer, i bueno, fent els dos últims quilòmetres i mig, que els fas una mica pues, bueno, al màxim, al teu màxim, i llavors bueno, vaig arribar de la general la 14a i la primera de la meva categoria amb un temps d'una hora i 4 minuts.
Ja fa 3 anys, tercera temporada amb la Unió Ciclista Sant Cugat, estàs a punt d'arribar a la 50a d'anys, i una esportista que ve del món del ciclisme. No sé fins a quin punt doncs, aquesta triatló, on hi ha bicicleta, on hi ha nedar, on hi ha córrer, t'ha permès doncs, preparar-te de la millor manera possible, no? per afrontar el que és aquestes 3 proves.
Bueno, sí, la bicicleta m'ha donat molta base, tot i que he estat 20 anys sense fer res, però bueno, de seguida la que m'he posat a entrenar i això, si vulguis o no, pues, la base que tenia l'estic poc a poc retornant a aconseguir una altra vegada agafar una mica la forma. I a més la bicicleta en el triatló i amb la distància que jo faig, que és el half, pues té molta importància. Vale, és de les 3 disciplines la que té més força, no? en el triatló.
També volia preguntar sobre el gran repte que tens, que és de cara al 2025. Estem a 2024, però 2025 vols tornar a disputar un mundial que es farà a Marbella el 2025 de triatló, on ja has participat una vegada, va ser aquest agost passat a Finlàndia, on vas quedar a la posició 70 de 300 atletes. Com es prepara a un any vista un mundial?
Bueno, pues ara, clar, aquest és el tercer any, ja tinc una mica més d'experiència, ja em conec una mica més els meus límits i les meves, bueno, les meves capacitats i els meus límits, no? I ara és anar, pues, això, treballant les petites mancances que tenim, no? Amb aquesta temporada, que ja disputaré 3 proves de mitja distància, que són a l'abril a València, després al maig que fem el Campionat d'Espanya, i després prepararem la prova de Marbella, que serà el mateix recorregut, el mateix circuit que es farà per al 2025. Llavors, bueno, pues aquí conèixer una miqueta pues, el recorregut i també veure una mica on podem apretar i què és el que es pot millorar per preparar bé el Mundial.
Molt bé, doncs, Estela Peris, moltes gràcies per aquesta entrevista, per conèixer el teu punt de vista i, com dèiem, preparant aquestes duatlons que et serveixin després per la temporada de triatló i, òbviament, amb un objectiu ben clar, que és aquest Mundial 2025 a Marbella. Moltes gràcies per atendre'ns i a continuar fent aquesta bona feina que fas.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordar-vos que la 23a edició dels Premis Esport en Marxa que organitza aquesta casa, Cugat Mèdia, arriben el 27 de febrer a 7:45 del vespre al Teatre Auditori, amb l'esport inclusiu i adaptat com a temàtica central. Els guardons reconeixen la feina feta als clubs i esportistes durant la temporada 2022-2023, des de setembre 2022 a juny 2023. Donarem més detalls en les properes setmanes. Fins aquí l'Esport en Marxa. Gràcies a César Martínez per la seva feina a la redacció i locució i al Pablo Palenzuela a les vies de so. Molt bon dilluns, molt bona setmana, ens retrobem dilluns vinent.
Ràdio Sant Cugat.